Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que Junts ha trencat amb el PSOE. La cinquantena de membres de l'executiva reunida a Perpinyà ha pres aquesta decisió, que ara se sotmetrà a parer de la militància demà passat dimecres i també dijous. També hem connectat amb l'Argentina, on l'extrema dreta del president Javier Milei va arrasar ahir a les eleccions legislatives de mig mandat, reforçada pel suport de Donald Trump, i ens hem fixat en el trauma dels infants i adolescents afectats directament per la tràgica dana del País Valencià, de la qual demà passat farà un any. Una quarta part dels menors que la van patir tenen problemes per dormir i un terç té por de la pluja des de llavors. Aquesta hora que més destaquem, Natàlia Ramon.
Doncs justament acabem de saber que la jutge que instrueix la causa de la dana ha demanat a les Corts Valencianes el llistat de trucades de Carlos Mazón, les que va fer el 29 d'octubre durant la tarda dels aiguats. Un llistat que la presidència ha portat a la comissió d'investigació i que per això, segons la jutgessa, és un document públic. La sol·licitud de la magistrada s'ha emès dos dies abans d'aquest primer aniversari i mentre segueixen algunes incògnites sobre què va fer el president des que va acabar el dinar amb la periodista Maribel Vilaplana fins que va arribar al CECOPI a 8:45 del vespre i un cop l'alerta ja s'havia enviat. La jutgessa vol disposar d'aquesta informació abans d'interrogar el proper dia 3 de novembre la periodista amb qui va dinar el president valencià. I el govern i els comuns signaran aquesta tarda un nou acord sobre habitatge per desencallar dues carpetes pendents, la unitat antidesnonaments i el registre de grans propietaris. Són dos compromisos del govern que a hores d'ara no s'han posat en marxa i que l'executiu i els comuns han desencallat en les últimes hores. El portaveu de la formació, Gerardo Pisarello, celebra aquest acord però assegura que encara no permet obrir amb garanties una negociació per aprovar els pressupostos de la Generalitat per l'any que ve.
Per nosaltres el tema de l'habitatge és un tema fonamental, és un tema de legislatura. Hi ha una part important del que hi ha sobre la taula que encara no s'està complint. El president Salvador Illa és el president de la calma, de la tranquil·litat, però de vegades, per aconseguir garantir drets bàsics, com és el dret a l'habitatge, no només cal tranquil·litat, cal valentia i cal determinació per enfrontar-te a determinats interessos.
I ara tornem a la notícia que era la d'inici d'aquest Catalunya migdia. Des de Perpinyà, Jordi Corbalan, hi ha novetats sobre la decisió que ha pres l'executiva de Junts.
Sí, bona tarda. Una mica la seqüència de les pròximes hores. Com en dèieu, a partir de les 5 s'espera aquesta intervenció, aquesta compareixença de Carles Puigdemont, que de fet parlarà també davant de la majoria de membres de l'executiva que s'han quedat aquí, han dinat i tornaran doncs, per escoltar aquestes paraules del president Carles Puigdemont, que encara no se sap ben bé si respondrà o no preguntes dels periodistes. La novetat és que demà el partit ha convocat de manera extraordinària un Consell Nacional per avalar aquesta decisió i també confirmar que la consulta a la militància es farà entre dimecres i dijous, és a dir, demà passat i dijous d'aquesta setmana.
Gràcies, Jordi. Des de Perpinyà i de Perpinyà anem cap a Girona perquè els centres educatius concertats alerten sobre la situació d'infrafinançament de les mesures per atendre alumnes vulnerables. Asseguren que estan en risc de tancament de cara al curs que ve. Girona, Núria Pereira.
Bona tarda. El proper curs, dos centres concertats de Girona passaran a ser privats. Això farà que els alumnes vulnerables que tenen hauran d'anar a altres centres. Calculen que són uns 400 entre infantil i batxillerat. Els 7 centres concertats que queden a Girona s'han reunit amb l'alcalde Lluc Salelles per advertir-lo de la situació. Consideren que el preu que els paga la Generalitat per cada alumne vulnerable és massa baix i que si n'han d'assumir més es trobaran en una situació delicada. Ho explica la directora del Verduna, Marta Oliva.
Hem de tenir en compte que l'any vinent serem menys escoles d'iniciativa social a Girona, per tant, menys capacitat d'absorció d'alumnes vulnerables, i el que no volem és que nosaltres, per les dificultats econòmiques que passem totes les escoles concertades, doncs acabem tancant.
Segons expliquen, el Departament d'Educació els ha dit que sense pressupostos no pot donar més diners per alumne. L'alcalde els ha dit que no té previst que es tanquin línies a la ciutat per tal que els alumnes es reparteixin equitativament.
I a aquesta hora, algunes complicacions a les carreteres del país. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, amb retencions als voltants de Girona, a l'AP7 entre Salt i Aiguaviva en direcció a Barcelona per una topada entre dos camions. Un dels camions ha embestit l'altre per darrere i hi ha un conductor ferit greu, informa Trànsit. Primer hi havia un sol carril obert, ara queda un carril tallat. A Barcelona, força cua a la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, també per alguna possible incidència que provoca cua també en sentit contrari.
Ara passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I no sé si ho podíeu sentir, però estava començant ja la tertúlia d'aquest Catalunya migdia, avui amb l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora, l'Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals, i en Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda.
I ha saludat una invasió de camp, es coneix aquest efecte, a la persona que ens portarà el primer tema del dia. I que és la incitadora d'aquesta pretertúlia, Empar Moliner. Bona tarda.
Has dit una invasió de camp i avui estàs fent de titular.
Avui faig del que sóc, que és de suplent, que surt quan toca. Avui ha tocat sortir.
Bota, sàpigues que els tertulians d'aquest programa, així com tota la redacció, està amb tu. Si tu volguessis fer un cop d'estat, sàpigues que tens el nostre suport.
Això és una proposta en ferm, eh?
Sí, la Lleuger, l'Alfagema, tots estem amb tu.
Perquè saps que tenim Tejero una mica a la corda fluixa. Doncs no sé si hi ha gaire quòrum o no per fer aquest cop d'estat. Ho podríem provar.
No ho sé.
A veure fins on arribem.
Aviam fins on arribem.
Va, vinga, volies parlar de cops d'estat avui o de què volies parlar?
Volia parlar d'una reunió de veïns, en un context de poble. Estaven reivindicant un servei necessari i el líder de tots els veïns, que és el que va parlar, un senyor polit, amable, simpàtic, de conviccions fermes, grans dots d'orador, es va dirigir a l'audiència, gent del poble, joves i vells, en castellà. No cal dir que les padrines, però també els joves, per un mal sentiment d'educació, van començar a fer-li les preguntes, les al·legacions en castellà també, perquè ja sabeu que és educat canviar de llengua sempre i quan la llengua sigui aquella. Al final, l'home, que insisteixo, educadíssim, molt bon orador, molt bon treballador, va dir: "I ara, com a agraïment per la paciència, us dirigiré unes paraules en català." Jo, que passava per allà, un cop agraïda la feina, que va ser molta, li va dir: "Perdoni, no cal. No ens mereixem aquesta sort que hem fet aquests pobres catalanoparlants perquè es vessi al nostre damunt aquesta benaurança." I l'home, insisteixo, amabilíssim, no comprenia que fent allò estava fent política. És que m'expresso molt malament en català, em va dir. I jo anava a fer allò que fem els catalanoparlants quan alguns diu això. No, si parles molt bé, de veritat, però si ets Pompeu. No, que és el que fem els indígenes quan algú ens parla en la nostra llengua. Però no ho vaig fer. Vaig escoltar-lo. Enraonava, sí, amb dificultat, però amb aquella dificultat impostada, un pèl impostada, que fan servir cantants, comunicadors, artistes, quan es veuen obligats a dir unes paraules en català per la marató, per un anunci, per un jingle. Està mal vist fer-ho perfecte. S'ha de notar que costa. Si no es notés, si no diguéssim, per exemple, "una salutació a la mia madre que no us estarà oint, t'estimo mama", si els sents parlant anglès, ho volen fer bé, volen pronunciar bé. Si cal, s'ho estudien, s'ho repassen. Al contrari del català, quedaria molt malament que dubtessin pronunciant o buscant les paraules en anglès. Amb el català passa el contrari. S'ha de demostrar que et costa. Demostrant-ho també fas política. No demostrant-ho també en faries. La llengua és considerada una altra cosa per als que són monolingües. Un dia, una senyorassa em va demanar: "Vosotros habláis siempre en catalán?" Jo li vaig dir: "Sí. No solo cuando nos oís vosotros. También entre nosotros." I la dona, perplexa, dominada per la meravella, em va dir, molt preocupada: "¿Y a los niños también?"
"¿Y a los perros?"
El dia que això...
"A los perros, sí." Deixeu-me fer un Antonio Gala, ara hablaré de mi. Vaig fer una bonica crònica una vegada, que es deia Perros Catalanes, on vaig trobar persones que entre elles es parlaven en castellà, però en els gossos els deien "tresquiseu". I vaig pensar, mentre hi hagi una sola persona que li parli als gossos en català, la llengua de Pompeu Fabra estarà viva.
Mira, no sé si és...
I vaig emocionar-me molt.
No sé si és veritat o no, però es diu que amb l'occità va passar més o menys això, que el que va acabar rematant l'occità va ser precisament la introducció dels tractors, perquè a l'hora de mecanitzar el camp, per tant, els pagesos ja no tenien a ningú l'últim reducte amb qui parlaven en occità era els animals, a qui els donaven les ordres en occità, i que quan van deixar de fer-ho va ja esfilgarçar-se moltíssim. No sé si és veritat o no, però això ho he sentit.
Amb l'occità va passar una cosa molt, molt extraordinària, que és quan la Bernardeta Subirós, occitanoparlant, va veure la Verge, el tribunal eclesiàstic li va preguntar què li havia dit la Verge en aquesta pastora, i li van dir que era impossible que la Verge se li hagués dirigit en occità, perquè la Verge naturalment parlava francès.
Però perquè l'entengués potser va dir, va, t'ho farem una excepció.
No, la Verge no fa excepcions.
Suposo que l'objectiu de la teva dèria avui és una mica apuntar si el català pot acabar com l'occità o no.
I la meva resposta és que no. La meva resposta és que no, eh? Però sí que és veritat que et trobes cada cop més que figura que està mal vist parlar bé. En els bars. És a dir, fa un temps, quan tu anaves a un bar i deies un tallat, era veritat que potser no t'entenien. Ara et miren amb cara de... Va, friqui, deixa de dir-ho. Va, friqui, ja has fet el numeret. M'ho pots dir ara bé?
Possible, eh? Sí, és possible que estiguem en aquesta deriva. En qualsevol cas, quan parles un gos en català, està molt atent per saber si et respon guau-guau o bup-bup.
Els catalans fan bup, sempre.
Els catalans fan bup.
Sí. Igual que els gats fan meu.
És diferent el fenomen que tu apuntes que aquell fenomen involuntari de l'accent o del mal parlar una llengua, de no fer-la a la perfecció. Jo, quan parlo castellà, jo sóc La meva percepció és estar-ho fent perfecte, sense cap accent i amb tota, sense cap màcula, i de vegades el meu interlocutor em pregunta, bueno, estàs bien? Perquè veig que no te'n surts, quan jo estic convençut d'estar-m'ho passant bé i d'estar-me desenvolupant bé, eh? Però en aquest cas que tu dius em sembla que és diferent, em sembla que es tracta més aviat d'una actitud creixent de... fins i tot una mica snob, eh? No, ja no tan colonialista, que segur que també n'hi ha i que segur que també hi ha molta intolerància i segur que sí, però de vegades també és esnobisme de dir, escolta, és que potser tanta correcció en català t'encasella molt amb una mena de tribu molt determinada amb la qual no vull identificar-me.
Anem a comprovar si en castellà ho fas perfecte o
no. No.
Et dic, no, sense pensar, digue'm, en castellà no, esteu no. acabats. Sense pensar.
No.
Digue-m'ho, sense pensar.
Estáis acabados.
Molt bé.
Ho he fet bé? He fet liaison o no?
Has fet liaison.
He fet liaison.
Perfecte. Estáis acabados. Que dirien estáis acabados. Ja, i tu has dit estáis acabados. Molt bé. Perfecte.
Ho he fet bé.
Això passa també amb aquest esdeveniment que es diu serializados, i que a vegades quan ho dius en antena dius serializados.
Ah, sí, però jo diria això.
És serializados, perquè és de sèries.
Molt bo.
No sé encara fins quin punt també, potser en part, tot el tema de les xarxes socials, saps què vull dir? Com s'utilitza el llenguatge i el que està més una mica, tu deies, de l'esnob, o el que està a l'última, potser també és utilitzar, no?, un català una mica rebregat, saps què vull dir-te? Per intentar donar com aquesta imatge més de modernitat, no? Tinguent com algú mal col·locat, que quan algú et parla un català molt correcte tens la sensació de dir, això està com passat de moda, no? Hi ha paraules més modernes que d'alguna forma s'ancoren millor al present, no? I crec que, no sé, i ara pensava potser també els pocs referents també que a vegades tenim, i molts referents que tenim que parlen malament i que, no? I jo a vegades puc ser la primera, també, però que és cert que consumeixes molt, i sobretot gent jove o gent que està molt exposada a les xarxes, un tipus de contingut on el llenguatge es cuida molt poc en moltes ocasions. I no sé també si pot ser una interferència, no?, de tot plegat, una mica d'anar-lo matant per aquí i per allà, alguns voluntàriament, altres involuntàriament, però que al final hi estem fent mal i que en moltes ocasions ens costa tenir sinònims si volem parlar des d'un lloc una mica més correcta o més incorrecta, sinó que ho fem ja d'una manera molt inconscient i acabem caient cap a la incorrecció, no?
Alba, tu has dit que jo sóc la primera en fer incorreccions. Tu pots dir alguna cosa amb tota la consciència, però tens una estructura lingüística perfecta. Això és a dir, tu tens
ja
una estructura lingüística amb tots els pronoms posats que escolta'm, m'esborrono.
Jo crec que si anem a buscar la persona educada que va explicar molt bé en castellà doncs tota la reunió, jo crec que l'error en tot cas seu és donar per bo que el seu català, al ser incorrecte, no és un sistema de comunicació i no és un vehicle de comunicació, no? I jo crec que aquesta és a dir, tot allò que comunicava perfectament en castellà, trobava que no era capaç de fer-ho en català. I llavors aquesta és una qüestió que, si creiem en la bonança d'aquesta persona com a individu, no sé si el plantejament és estaves equivocat perquè tu, encara que no parlis bé el català, si l'entens i ets capaç d'expressar-te, l'auditori, que és català, t'agrairà que parles en català i, per tant, que no hagis de demanar a tot l'auditori que faci l'esforç de parlar en castellà, perquè tu l'entens perfectament, que no tant una qüestió de reivindicació que no vull parlar català, no? Jo crec que l'error, en tot cas, és si aquest senyor realment tenia capacitat per expressar-se en català, que pel que tu dius, no ho dubto, no? Per tant, aquest error és un error malintencionat o és un error excessivament normalitzat? I això també és un problema, és a dir, aquest problema de com que no parlo bé el català, doncs jo ja no el parlo, i això el que fa és, evidentment, menystenir i socavar el català com a llengua. Això està
sobretot
clar.
És la cosa de dir, ara, com gràcies, per com agraïment us parlaré en català. Bueno, gràcies.
Té un punt,
molt amable.
Té un punt que, evidentment, ofèn, perquè no cal. No? I per això et preocupava...
Sense voler, sense voler.
Però tu has escrit en aquesta persona, no l'has escrit un petulant, no l'has escrit... Sí, l'has escrit com una persona que semblava tota una sèrie de coses positives. No?
Sí.
Per tant, doncs, a favor d'aquesta persona, potser també... L'error seu és, ara he fet un esforç i aquest final el faig en català. Des de la meva perspectiva, sí. Però bueno, també vull pensar que no va ser una voluntat malintencionada el fet de fer un discurs en castellà.
És obvi que en català, quan parlem en català, tenim debats que no tenen en altres llengües. Tampoc el tenen, per exemple, en portuguès.
Brandola de la Morena.
Us posaves en part si volíem anar al cop d'estat. I quan t'he dit Tejero i després he pensat, home, podré preferiria emmirallar-me en algun altre tipus de cop, no?
Ets el millor.
El millor.
El poble és qui ordena. Va, som-hi.
Catalunya migdia. El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 8 i 9 de novembre una gala amb ballarins principals i solistes de l'Staatsballe Berlín, el Bolshoi de Moscou i l'English National Ballet, entre d'altres.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
El dilluns 3 de novembre, Monte Deportivo celebra la 5a gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic en què seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo. Podràs seguir-la en directe per Dazón.
Amb el patrocini de CaixaBank, Castrella d'Am, Moeve, Hyundai, Sofascor i Fivers.
Com obrirem la cambra?
No l'obrirem i entrarem per un forat a la paret.
Michael Caine.
Es tractaria del robatori més important de la història del Regne Unit.
Un bon lladre mai es jubila.
Obrim la porta, m'he fet mal al genoll.
Posa-t'hi aquella pomada.
Es tracta d'un robatori molt sofisticat, com és per un equip de professionals.
I aquell llum vermell fent pampallugues.
El rei dels lladres. És la gran pel·lícula de dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Moltes vegades pares, mares perden la identitat pels fills, però penso que amb una mica d'organització i ben entesa tot és possible. Potser no hi ha tanta quantitat, però hi ha molta qualitat quan estic amb ells.
El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la
nòvia,
la
veïna. El programa
on parles tu.
Jo era l'única persona visiblement queer que jo coneixia al meu entorn. Llavors no hi havia gent de la meva edat amb la que jo pogués tenir una relació sana.
Aquí a Rússia els nois ara tenen molta por de trobar noies, el que aquí en diuen tarielochis. Dones que busquen només els conviden a un restaurant.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Per orelles fines i cors oberts.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
La benvinguda després de la seva gira asiàtica al grup Svetlana.
Hola, hola. Hi ha un gran altaveu enfocant cap a Corea del Nord. Aquest atac és posar música molt forta.
A moda de tortura.
Sí. Ens sorprèn molt la cançó que sonava. L'hem trobat també a la llista de Kim Jong-un.
Home, no. Deixeu estar els búhos tranquils.
Home, imagina't nosaltres sigui allà i que sonés, tu deies, deies que t'ho juro que això és veritat.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 5 minuts d'un quart de 4, és la notícia del dia. Junts ha decidit a Perpinyà trencar amb el PSOE. Ha estat una proposta nítida que s'ha adoptat per unanimitat de la 50ena de membres de l'executiva del partit. Ara haurà de sotmetre's la proposta a la militància. Ja us vam avançar la setmana passada aquesta notícia. Junts estaven convençuts que calia trencar amb el PSOE, que els socialistes espanyols diuen no han complert la seva part del pacte pel qual la formació de Puigdemont va donar suport a la investidura de Pedro Sánchez. Coses del calendari. Avui és 27 d'octubre, avui fa 8 anys que es va llegir la DUI al Parlament i també fa 8 anys, per tant, que es va aplicar el 155. Anem cap a Perpinyà. Jordi Corbalán, bona tarda.
Bona tarda.
Ets, de fet, la persona que ho va avançar dijous passat. Totes les teves fonts a Junts donaven per fet aquesta ruptura. L'anunci d'un diàleg bilateral l'endemà entre Espanya i Alemanya per l'oficialitat del català a la Unió Europea que va fer públic el govern espanyol no va canviar l'escenari i Junts avui continua convençut que el camí comú amb el PSOE s'ha acabat. Com ha anat aquesta reunió? Perquè ha estat realment i sorprenentment curta.
Sí, és així, curta. De fet, han estat 3 hores aproximadament de reunió, de debat a l'executiva, amb moltes intervencions. Ens diuen que pràcticament han intervingut la 50ena llarga de membres de l'executiva, pocs, però alguns també estaven connectats telemàticament amb aquesta reunió, tot i que la majoria eren i són aquí presencialment, i la majoria de les intervencions han estat per tancar files amb els arguments de Carles Puigdemont, en el sentit que el saldo dels 2 anys dels acords de Brussel·les és clarament insatisfactori, que ha arribat el moment de portar a la pràctica aquell advertiment que aquí mateix a la Catalunya del Nord va fer l'estiu passat en el sentit de dir que a la tardor passarien coses que fins ara no havien passat. Per tant, l'executiva de Junts ha decidit per unanimitat avalar aquest ja n'hi ha prou que hauria verbalitzat el president del partit, Carles Puigdemont, a la reunió. De fet, és una proposta de trencament. Avui han estat 3 hores, però ahir a la tarda Puigdemont aquí mateix va estar reunit també durant gairebé 3 hores amb el seu nucli dur, amb el nucli dur de la direcció del partit per acabar de debatre i de donar forma a aquesta proposta. I, per tant, com dèieu, l'últim gest del govern espanyol amb el català a Europa en temps de descompte no ha tingut cap efecte. De tota manera, segur que si Álvarez se'n surt amb els alemanys, tampoc li faran cap lleig.
Jordi, subratlles aquesta durada, aquestes poc més de 3 hores que ha durat l'executiva, i també subratlles la unanimitat, que no sé si estava previst que ningú apostés per donar una mica més de marge al govern espanyol.
Sempre hi ha matisos, però el cert és que aquestes últimes hores, aquests últims dies, m'atreviria a dir aquestes últimes setmanes, Míriam Nogueras va donar el toc d'alerta dimecres passat amb l'hora del canvi que va verbalitzar el Congrés, deia que aquestes últimes hores tots els indicis apuntaven cap a aquest trencament immediat, perquè hi ha el convenciment que tampoc serviria de gaire allargar aquesta relació amb el PSOE i que, en tot cas, els fruits que se'n puguin recollir són ben pocs, com han estat fins ara, i, per tant, la conveniència de posar punt final a aquesta relació era coincident. De tota manera, caldrà veure, a partir de les 5, en aquesta intervenció que farà Carles Puigdemont, els matisos, la lletra petita d'aquest trencament.
Per què dius intervenció si durant tot el matí hem estat dient roda de premsa? Explica-ho.
Bé, hi ha formalment convocada una conferència de premsa. El que ens diuen és que els membres de l'executiva que un cop acabat han marxat a dinar ara estan tornant, per tant seran presents en aquesta intervenció de Carles Puigdemont, però hi ha dubte sobre si serà un discurs del president del partit o si, com s'havia promès, doncs el que hi ha convocada és una conferència de premsa on se li podran fer preguntes.
Clar, el que volem saber són els detalls d'aquesta decisió. Quina forma es dona aquest trencament? Què n'esperem d'aquestes explicacions de Puigdemont?
Bé, aquí hi ha una cosa que sembla bastant evident i és que es dona per fet que Junts deixarà a partir d'ara de negociar amb el PSOE les votacions al Congrés. No hi haurà negociació prèvia. Això d'entrada, doncs, què pot representar? Doncs que Pedro Sánchez pot tenir un problema per aprovar el sostre de dèficit, pot tenir un problema per tirar endavant els pressupostos, perquè aquella majoria feble de la investidura que ja ha funcionat com ha funcionat aquests últims temps, doncs ja no hi serà, ja no hi pot comptar. També donaríem per fet, tot i que cal certificar-ho, que les converses famoses de Ginebra, de Zúric, de Suïssa, en definitiva, amb el mediador internacional, doncs s'haurà d'aixecar, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, acte de defunció i certificar doncs, que això no va lloc i que, per tant, s'acaba aquesta mediació internacional. Però també caldria aclarir-ho. I el que no farà Junts, segurament, ara, és, perquè així ho han verbalitzat per activa i per passiva, és donar suport a una moció de censura que porti Feijóo a la Moncloa al costat del Partit Popular i Vox. Junts no s'ho podria permetre a un any i mig de les eleccions municipals i amb el dubte de què acabarà fent Pedro Sánchez doncs amb la legislatura espanyola, per bé que diu que vol aguantar. No? També és cert... També és cert que cal veure si Puigdemont es guarda algun roc a la faixa, per dir-ho d'alguna manera, per continuar acollant el PSOE a les pròximes, als pròxims mesos. No? I en aquest sentit sí que és cert que aquestes últimes hores, aquests últims dies, ha circulat doncs, la qüestió aquesta de la moció de censura instrumental amb un candidat que no fos ni Feijóo ni ningú del PP i que es comprometés a convocar eleccions doncs, en un termini que es pactés. Però això és fer volar coloms. Veurem si es verbalitza alguna d'aquestes coses aquesta tarda en aquesta compareixença i si sortim de dubtes.
El que pugui dir en Puigdemont aquesta tarda a Perpinyà, òbviament impacta de ple la governabilitat d'Espanya. Demà al matí de Catalunya Ràdio es fa des de Madrid, des del Congrés dels Diputats, per saber com ressona aquesta notícia i quines implicacions té, que pot anar en molts angles diferents. El més extrem seria anar a un avançament d'eleccions, el menys extrem seria doncs, a continuar a que el govern espanyol continuï avançant una mica com pugui, perquè de fet fa temps que també Podem li va passar a l'oposició. Jordi, per acabar et volia preguntar, han tingut algun pes en aquesta decisió de Junts i en aquesta decisió per unanimitat aquesta situació dels alcaldes de la formació que demanaven més contundència a Puigdemont, entre altres coses, per la competència creixent d'Aliança Catalana?
Clar, és difícil de calibrar. De fet, alguns alcaldes, com els de Sant Cugat, formen part de l'executiva i segurament avui han intervingut aquí. Dic que és difícil de calibrar perquè, clar, per una banda, trencar amb el PSOE vol dir, per exemple, que sigui més difícil que es desbloquegi la famosa llei que va presentar fa un any Junts per combatre la multireincidència, els delinqüents multireincidents, que és una de les demandes d'aquests alcaldes. I aquests alcaldes, precisament, s'emmirallaven una mica amb el discurs doncs de Míriam Nogueres a Madrid, en el sentit doncs, de poder pressionar, de poder negociar, de poder tancar acords amb el PSOE, una influència doncs, que no exerceixen ara mateix al Parlament de Catalunya. Per això torno a dir que és molt important saber què dirà aquesta tarda Puigdemont. Si li demanarà directament a Pedro Sánchez que convoqui eleccions o si, sobretot, es guarda alguna carta per continuar collant o exercint pressió sobre el PSOE a les pròximes setmanes, als pròxims mesos.
Doncs, com que encara falta una hora i mitja, deixem que en Jordi Corbalán pugui treballar avui a Perpinyà, pugui anar a consultar les seves fonts. Ens han anat avançant diverses de les notícies que després s'han anat confirmant. Per tant, Jordi, gràcies per la feina feta. Sí, si tens alguna
novetat apuntar, més... Sí, només apuntar el que us dèiem a les 3. Demà, formalment, ja es convocarà un Consell Nacional del Partit per ratificar aquesta decisió i la consulta a la militància s'obrirà dimecres i es tancarà dijous, que si no tinc malentès, crec que és el dia que Pedro Sánchez ha de comparèixer a la tarda al Senat. Per tant, una cosa anirà en paral·lel a l'altra.
Doncs, n'estarem pendents. Gràcies, Jordi Corbalán, des de Perpinyà.
Bona tarda.
No sé si és la decisió una mica que tothom esperava, si us ha sorprès algun aspecte i què ha de passar a partir d'ara.
Jo, d'una banda, m'alegro que les amenaces es puguin certificar com a complibles, no? És a dir, que tu siguis una formació que portes ja gairebé un any avisant que això es trencarà, que no hi ha compliments, que estem fora de calendari, que no hi ha manera d'obtenir resultats per raons pròpies del PSOE i per raons externes, tant se val. El cas que si tu arribes a un pacte i no s'està complint, és lògic que dos anys després, perquè ja fa mesos que han passat els dos anys, que tu puguis fer alertes, i hi ha hagut diverses alertes, però hi havia diversa gent que ho interpretava com a farols i que no s'atreviran perquè és que sigui l'extrema dreta, etc. I Junts s'ha atrevit, i em sembla que és una bona notícia. És a dir, tu les amenaces has de poder demostrar que ets capaç de complir-les. De la mateixa manera que, a l'altra banda, les promeses també has de ser capaç de demostrar que les pots complir, i no ha estat així. Ara mateix estic seguríssim que sortiran veus dient, no, és que ara per culpa de Junts ara vindrà l'extrema dreta, el pacte de dretes, etc. En primer lloc, això està per demostrar, i en segon lloc, em sembla profundament injust. Ja a l'època del procés hi havia hagut un intent de diàleg profund amb el tema de conflicte Catalunya-Espanya, que és nou estatut, que si el nou sistema de finançament, que si es pot intentar acordar un referèndum, una solució més o menys intermitja, l'acord de claredat, moltíssimes propostes, i al final sempre ha estat no. I al final optes per la via unilateral i et diuen, és que has despertat la bèstia. I què vol dir que has despertat la bèstia? És a dir, portes tota la vida intentant negociar una solució intermitja, una solució dialogada, una solució on ningú prengui massa mal, i al final, quan dius, escolta, ja està, veig que no hi havia de diàleg, veig que no hi havia de solució, veig que no hi ha ningú que vulgui cedir en res, aleshores has despertat la bèstia. Jo diria que això és injust, i diria que ara mateix, com a mínim, sense donar res per definitiu, com a mínim la pilota està molt a la taula del PSOE per veure si això pot redreçar-ho, perquè el que sí que no pot ser és que una formació vagi avisant, i això no acabi complint-ho mai. Per sort, avui s'ha complert, veurem què passa ara.
Acabeu de sentir els senyals horaris de 3:45, per tant, d'aquí una hora i mitja aquesta intervenció de Carles Puigdemont la podreu seguir en directe a la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga. Isabel.
Bé, jo crec que avui Junts per Catalunya ha fet evident, doncs, ha conclòs que aquella amenaça doncs era real, i jo faig una anàlisi que segurament doncs tots pensem, no? Debilita el govern de Pedro Sánchez, sens dubte, no? I per què? Perquè genera inestabilitat i posa en risc tots els avanços legislatius en matèries socials, no? El fet de que no estiguin en aquestes votacions que han millorat i que pretenen millorar la vida de la ciutadania, també la catalana, no? I jo crec que aquesta estratègia de xoc basada en el bloqueig, en lloc de propostes concretes de governabilitat, no sé fins a quin punt pot representar efectes positius per al futur de Junts per Catalunya, no? Jo crec que Junts té un problema, està preocupat per les que ha anat perdent vots de manera reiterada, té un partit que és Acció Catalana, que Aliança Catalana, perdó, que està doncs el té a sobre i li està representant una fuga per lo menys aparent de persones que deixaran el que ha representat Junts per agafar l'opció de Aliança Catalana, i jo crec que també veu que hi ha una sèrie de independentistes més moderat que el peix al cove l'estan associant amb Esquerra Republicana i que, per tant, també se veuen una fuga. I crec que també la visió de que d'aquí el 2027 hi ha eleccions el fa que hagi de moure peça de manera concloent, no? Perquè totes aquelles coses que no s'han complert tenen a veure no amb la decisió del partit PSOE en tancar, ha tirat endavant la majoria de les qüestions que es plantejava Junts per Catalunya o que va exigir Junts per Catalunya, i en canvi hi ha una sèrie d'elements externs que no han estat per a labor. L'amnistia, que llavors els jutges no l'han aplicat com s'havia d'aplicar, o fixem-nos en el català Europa, que aquella declaració de la setmana passada de Merz i Pedro Sánchez conjunta temporalment debilita. Després una altra cosa. Jo crec que el faran caure, no. Jo estic segura que no es pot permetre Junts per Catalunya que se l'interpreti com que promou o propicia que hi hagi un possible govern de PP i Vox, tot i que les polítiques econòmiques i moltes de les polítiques del PP tenen a veure amb l'essència de Junts, no? Jo crec que, a més, els líders de Junts, que segueixen siguin els mateixos que van portar el que va representar el fracàs del procés, ser els mateixos no dona credibilitat a l'hora de plantejar una alternativa de govern a Catalunya o una alternativa real en el govern d'Espanya que pugui contribuir. I una altra última reflexió. Com és que els altres interlocutors que estan en aquesta equació, a la PNV, Bildu, etcètera, no es plantegen aquesta qüestió? Potser perquè no tenen tant risc electoral. És a dir, potser perquè ells estan molt més segurs de quin és el seu panorama electoral i molt més segurs de quanta gent els votarà. I no necessiten fer aquests gestos que des de la meva perspectiva són escenificació política.
Jo volia... O sigui, estic molt d'acord amb el que deia en Jordi, de que d'alguna manera, no, està molt bé portar a terme les amenaces que fas i, per tant, fer un pas endavant. També estic molt d'acord amb el que ara estaves comentant de la pressió d'Aliança Catalana, que al final són els que s'estan jugant més també un terreny de joc claríssim i, per tant, solament tenen més necessitat de marcar un perfil propi. Però jo aquí sí que voldria posar un altre element des de la construcció de les expectatives, no? des d'aquesta psicologia que analitza la política, què implica generar expectatives, perquè amb aquest pas que fan endavant també estan construint expectatives en els seus votants, no? Què em refereixo? Que d'alguna manera han d'aconseguir que això hi hagi algun canvi, perquè si realment ja estaven votant en moltes ocasions en contra dels propis socialistes, per exemple, la reducció de la jornada laboral, recordeu, que va decaure pels seus vots en contra. Els pressupostos no estaven gens clars. Aquest canvi, aquest posicionament ha de tenir algunes derivades, perquè si no, quan tu en política generes moltes expectatives, que jo crec doncs, que dissortadament aquests 8 anys, no?, que ara en Joan també posava sobre la taula, 8 anys de construcció d'expectatives que no s'acaben complint, clar, t'arrisques a perdre confiança i generar desil·lusió amb els teus votants, t'arrisques a un cansament i a un impacte del propi partit en la imatge política, t'estàs arriscant també a que hi hagi una desconfiança en les properes eleccions, t'arrisques també a no tenir una fonda polarització. Llavors, jo crec que està bé fer aquest pas i, per tant, marcar aquest perfil propi, però a veure d'aquí què ens sorgeix, no? D'alguna manera, sobretot un futur incert que ens pot portar a Junts o una pèrdua d'influència o realment a marcar un perfil propi per aquesta batalla també que té amb Aliança Catalana i aquest mostrar-se com aquell partit que diu aquest saldo negatiu, no estem d'acord en seguir tragant, d'alguna manera, parlant així en plata, però realment haurem de veure quin guany pot tenir tot això.
No només el guany, també el missatge, perquè tothom té el cap ara mateix, i ara què? No només per Junts, sinó també per tothom.
És ara, dir,
ara quin discurs farà tothom, i especialment Junts? Però és que, pues que em sembla que abans, és dir, el pas on ens trobem ara és un pas de tornem a tirar cartes, tornem a repartir cartes, i després veurem què diu cadascú, no? Perquè ara és molt difícil dir, no, escolta, això vol dir que Junts ara mateix se'n va cap a la via unilateral. Jo no crec, em sembla que és precipitat dir això.
Sembla
que és, primer, tornem a repartir cartes, segurament en forma electoral, jo no sé si hi haurà moció de censura instrumental o no, sentir el nom de Miquel Roca per allà em sembla interessant, em sembla, l'última vegada que va participar el Miquel Roca amb unes eleccions espanyoles, doncs, amb una dinàmica espanyola, doncs era per canviar forma, una reforma important constitucional a nivell estatal, i dius, és una figura d'un pare de la Constitució que pot ser, que potser pot servir perquè tothom se n'adoni que han de canviar els discursos i s'ha d'arribar a un nou pacte, és possible, però també pot ser simplement que, escolti, anem a eleccions, vostès han fracassat amb aquesta proposta, la taula de Suïssa no tira endavant, vol dir que la resolució possible del conflicte dialogada no tira endavant, i això em sembla que transcendeix el tema de Junts i PSOE. És un tema d'aquest conflicte latent, que és el magma subterrani que sobrevola qualsevol elecció a Catalunya i a Espanya. On acaba? Acaba amb la imposició d'un sistema feixista a Espanya, per exemple, i això és culpa de Catalunya? Com acaba això? Em sembla que això no ho sabrem si no es torna a repartir cartes a Espanya i potser fins i tot també a Catalunya, però per veure on és cadascú. I aprofito per dir, es demana molt el canvi de cares a l'independentisme, però jo diria que Pedro Sánchez és el mateix Pedro Sánchez que va aplicar el 155 i va votar a favor del 155. La mateixa persona. I aquests no se'ls demana canvis. O sigui, tothom em sembla que s'ha d'actualitzar, tothom ha de mesurar-se les forces de nou i a partir d'aquí mesurarà els discursos a partir d'ara.
Realment creieu que anem a eleccions generals a curt termini?
Jo crec
mitjà,
que no,
com a mínim
mitjà. No. Jo crec que no. I a més crec una cosa, ara quan en Jordi parla del 155, recordem ara que apel·lem a la Constitució per moltes coses i Junts per Catalunya l'apel·la, 155 és un article de la Constitució com tants altres que s'apel·len en dia d'avui.
Sí,
tant,
igualment condemnable.
Bueno, però aprovat democràticament.
Sí.
No. I s'aplica la llei quan un... A veure, jo crec que el que va passar el 2017 ho sabem tots i crec que el fracàs...
Pedro Sánchez va votar a favor del 155.
Sí, i tornaria a votar a favor del 155.
N'estic seguríssim.
Evidentment.
I ella també, perquè també ho ha dit diverses vegades. I podem criticar-ho o no podem criticar-ho?
I tant, però jo també puc defensar...
Com molts articles de Constitució.
Però,
evidentment, però jo també puc defensar que davant d'una insurrecció d'una part d'un estat legalment es voti l'article 155. Per tant, i tant pots tu defensar que no, com jo puc defensar que sí, i espero que si tornés a passar una cosa similar es tornés a aplicar, perquè és evident que sí. Però dit això, jo crec que és excessivament arriscat considerar que l'independentisme no té veu al Congrés dels Diputats més enllà de Junts. És a dir, jo crec que Esquerra Republicana, que sí que està a la tessitura de l'independentisme, és a dir, que ho ha fet, ho ha demostrat i ho segueix fent, adjudicar que només Junts per Catalunya fent aquest gesto és qui defensa l'independentisme, crec que és un error i és excessivament, des de la meva perspectiva, petulant. No, és a dir, Esquerra Republicana és un partit independentisme des de la seva creació, Junts per Catalunya o l'hereu de Convergència, no, i en canvi sembla ser que s'erigeix com l'únic independentista a Junts per Catalunya. I després, dit això, jo crec que el que sí que esperem aquesta tarda és aquestes conjectures que posem sobre la taula, no? Que pot acabar passant, no? I si hi haurà un cop de forç i diran, bueno, pues ara fem caure el govern, etc. Jo crec que aquesta tarda, jo espero que Carles Puigdemont, el president Puigdemont, les pugui resoldre i que més enllà de tornar a evidenciar una confrontació simbòlica, plantegi qüestions que a nivell de partit tinguin sentit per al seu present i al seu futur, perquè si no crec, sincerament, que té un percentatge de votants que ha anat perdent de manera reiterada, que tenen altres alternatives que segurament són més clares a l'hora de plantejar presents i futurs.
Jo crec que el que crec que està clar és que Junts, evidentment, en la política catalana, a part de l'eix nacionalista, també hi ha l'eix de dretes i esquerres, i per tant és normal que Junts probablement no es senti tan còmode amb els posicionaments que pot tenir en determinades polítiques que tenen a veure més amb polítiques socials, com Esquerra es pot sentir més a prop dels socialistes, i Junts en aquest sentit poder es senten més a prop, com hem vist amb algunes votacions, potser de partits com el PP, no? Però sí que crec que la necessitat, això que dèiem, de Junts de marcar aquest perfil propi és claríssim. I també a mi em sap molt de greu també el fracàs d'aquest treball que s'estava fent a nivell internacional, perquè tinc la sensació de que és com una impossibilitat de reparar tot el dany que es va fer, tot i que sigui un article referendat a la Constitució, però crec que va generar molt dolor, va generar moltes injustícies, molta violència institucional, i crec que d'alguna manera som incapaços socialment de trobar aquells punts de diàleg, no? I això, com a ciutadana, també em decepciona profundament, no? Perquè és com la incapacitat dels polítics, no? De trobar aquells punts d'acord per fer un pas endavant i sortir endavant, i al final això crec que està generant aquesta polarització, i és molt perillós, perquè si realment al final anem a noves eleccions és que l'extrema dreta està amb unes ganes, està escalfant a la banda, no? Per tant, crec que això ens fa molt de mal a la democràcia.
La resolució la tindrem d'aquí una hora i 18 minuts quan surti Carles Puigdemont a explicar aquesta decisió de Junts de trencar amb el govern espanyol. Ho podreu seguir, com us dèiem, a la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga. La reacció al que digui Puigdemont demà al matí de Catalunya Ràdio des de Madrid, en la que també és la setmana de l'aniversari de la Dana. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada anem cap al País Valencià.
Catalunya migdia.
Existeixen tres tipus de negoci: els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mides: Volvo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Benvinguts a una altra manera d'omplir el cistell de la compra.
Benvinguts a nous espais de carnisseria, peixateria, fruiteria, xarcuteria...
Amb un nou racó del pernil, formatges internacionals i pastisseria pròpia.
A banda de sushi spot, amb vinagrats La Real i ben aviat Cinco Jotas, Ferrarini i Ahumados Domínguez.
Benvinguts a la màxima qualitat en producte fresc.
Nou supermercat al Corte Inglés, plaça de Catalunya. Benvinguts.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya migdia.
Arriba al Liceu l'estrena nacional d'Agnaten, una òpera de Philip Glass. La història del faraó que revolucionà el món egipci. Del 16 d'octubre al 3 de novembre. Entrades a liceu.cat.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Quan el cos et demana caldo, no te'n demana un de qualsevol, sinó aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat. Aneto, el caldo que et mereixes.
Temps!
El compte enrere ha començat.
No fluixi, que me'n vaig avall!
Arriba la gran final de l'aventura més extrema.
Ho pego, tio!
La travessa Expedició Ponent, dimarts en exclusiva a la plataforma 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters exclusives, jugaràs als nous passatemps, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb sortejos, descomptes i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te un any a El Periódico per només 20 euros i gaudiràs sense límits.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Són 3:15. Com us dèiem, parlem ara de la Dana, que ara fa un any es va endur la vida de 229 persones, però en podrien haver estat moltes més. I estem abocats a aquesta notícia aquesta setmana. Els veïns de Catarroja, el Gemassí, Paiporta i la resta de municipis de l'Horta i la Ribera tenen centenars d'històries en les que l'atzar o la solidaritat van salvar la vida dels seus coneguts i familiars. Davant la falta de reacció de les autoritats, tothom va fer el que va poder per sortir-se'n, tant el dia de la tempesta com les setmanes i mesos que van venir després. La Pepa Ferrer ha parlat amb un dels supervivents i amb els que el van ajudar a salvar-se. Anem amb ella, doncs, a Catarroja.
Una de les imatges que va deixar la Dana va ser la d'Israel sent rescatat amb una corda feta de llençols pels veïns. Aquella vesprada a Catarroja no plovia, però la seva llibreria va començar a omplir-se d'aigua i ell va començar a saltar obstacles.
Fui subiendo, depende conforme iba subiendo el agua. O sea, primero pasé al taburete, del taburete pasé encima de la máquina de fotocopiar. Como está este cristal venció de uno de los golpes, un impacto que hubo fuerte de un coche que flotaba, al final lo que hice fue nadar hasta la persiana, yo desmonté el techo y me quedé justo detrás de donde está ahora el reloj, que es la salida del aire acondicionado.
El rellotge de la llibreria d'Israel és gran, de color negre i arriba fins al sostre. Quan l'aigua va arribar al nou, faltava un pam per omplir-se del tot.
Cuando el agua llegó al número 9, lo que hice fue sumergirme, pasar por debajo de la persiana y salir fuera. Y los del primer piso, con unas sábanas, pues me sacaron.
Al primer pis d'aquella finca viuen Elisa, Àngel i el seu fill Ivan. Ells van ser qui van animar a Israel a nadar i eixir de la llibreria. Amb l'ajuda de més veïns, li van llançar un llençol per rescatar-lo. Àngel.
El xic va eixir de dins la papeleria, bussejant, i es va quedar ahir damunt d'un contenedor i per ahir, per la finestra, per ahir el van pujar.
Ivan.
Anem a obrir i a pujar-lo. Dic, pues vale, perquè jo estava en xoc i per ahir va entrar, que entra el xic de papeleria que veig tots els dies, veig entrar per la finestra i jo... Uf.
Aquella nit va ser llarga, temien que l'aigua pujara fins la primera planta. I després es van passar 3 dies sense llum amb totes les dificultats que això tenia per Ivan, que és tetraplègic. Necessitava la llum per al seu respirador i el seu llit elèctric.
Estes són les bateries que gasta el respirador d'ell, però clar, aguanten 7-8 hores.
Venien cada 6-7 hores de l'Ajuntament que ell ho podien carregar... i carregant una bateria m'emportaven una altra.
A la finca d'Ivan van morir 2 veïns a l'ascensor. Ivan es va quedar 3 mesos atrapat a casa quan gràcies als seus veïns va poder eixir. La solidaritat va ser immensa. Amb donacions va poder comprar el cotxe adaptat que l'aigua s'havia endut.
Que ja, però vaig eixir el dia 95.
Estem ben contats.
El 1 de febrer.
Estava un passet de Xina de trastornar-se ja, perquè...
Una catàstrofe que és difícil de relatar per qui no l'ha viscut. Elisa.
Això és una cosa que no ha viscut, no sap el que ha sigut. Ha sigut una cosa inexplicable, horrorosa i a la volta emocionant, plens de gratitud.
A Catarroja tots recorden la tragèdia, la reviuen com si encara fos aquell dia. Quan sona l'alerta roja, un any després entra el pànic. Un dia com aquell no el volen tornar a passar.
Doncs aquest és un dels primers reportatges que us oferim en motiu d'aquest primer aniversari de la gota freda del País Valencià. Durant aquests últims 12 mesos hem anat tenint com una mena de doble relat les històries de la gent, com aquestes que ens explica la Pepa, i la història, que encara no coneixem, de quin va ser el dia a dia, el cronograma, a l'hora a hora del president Mazón. Aquest cap de setmana hem sabut que va acompanyar la periodista Maribel Vilaplana a l'aparcament quan sortien del llarguíssim dinar de gairebé 4 hores al restaurant El Ventorro, ja famós. Fins ara ni ell ni la periodista en el seu comunicat no n'havien dit res. Fonts properes a ella asseguren que no en va dir res perquè ho va considerar intranscendent, però potser sí que mostra la tranquil·litat de Mazón aquell vespre mentre s'inundava l'Horta Sud de València. Aquest cap de setmana també hem vist, amb motiu d'aquesta manifestació multitudinària, com la televisió pública valenciana, per indignació també dels seus treballadors, emetia toros en diferit, tant en diferit que eren de l'any 97, de l'exvicepresident Barrera de Vox, amb una corrida doncs, que estava planificada en un moment, si més no, curiós. I clar, tenim aquests dos relats, no? Les històries de la gent i la història que no sabem amb Mazón, que per cert políticament continua sobrevivint.
Sí, jo que el que això que dius tu és l'evidència, no? I a més sembla com que president Mazón li sigui igual, i sembla també com que el PP també li sigui igual, no? És a dir, no hi ha la sensació que estiguin preocupats per això, no? Per almenys la sensació que jo tinc, no? Jo crec que quan un govern acumula suspensos majoritaris en les enquestes, quan les víctimes exigeixen dimissions o reconeixement públic, i es crea inevitablement un buit de lideratge, i això jo crec que és molt perillós, perquè llavors el que pot acabar passant també és que hi hagin populismes i excuses i desconfiances. Jo crec que actualment hi ha una crisi de lideratge institucional arrel del resultat i de la mala gestió i de la inconsciència i la irresponsabilitat que tots adjudiquem a Mazón, i sembla ser que la jutgessa a l'hora de demanar tantes coses ens va donant, o tenim la sensació de que alguna cosa deu a veure, no? I jo crec que al final institucionalment, per recuperar aquesta credibilitat, caldria algo que evidentment no estan fent, no? Que és, primer de tot, considerar que el canvi climàtic és una realitat i que els primers perjudicats han estat de manera lamentable l'Horta Valenciana, no? I crear una seguretat pública que fer bandera d'una manera diferent de gestionar, i també demanar la participació ciutadana, no? Jo crec que aquí, quan s'abstenen de la responsabilitat activa, s'està desacreditant. El que passa que tinc la sensació que no se sent absolutament vulnerable, no? No sé si també amb aquest univers de Vox i PP a València considera que encara obtindria els vots necessaris com per revalidar la seva presidència. Sembla ser que avui s'està plantejant tornar-se a presentar, és a dir, que deien que s'ho està pensant, no? I jo crec que al final gestionar tard és haver vulnerat el dret de les persones, el dret a la protecció de les persones, no? I jo crec que això és tremendament greu.
Clar, jo crec que ens trobem amb el que a mi m'esgarrifa és aquesta falta terrible d'humanitat, que davant d'una situació com aquesta, o sigui, hi hagi la incapacitat, i també em preocupa que no sigui només Mazón, sinó allà hi ha tota una estructura, tot un cúmul de gent que davant d'aquestes morts de tantíssimes persones, centenars de persones, ningú faci un pas endavant i pugui d'alguna forma esclarir el que va succeir, no? Entenc que hi ha un tot el procés judicial, però clar, ens estem trobant davant de que ara, com m'estaves explicant, aquesta pèrdua de confiança i una sensació de desesperació bestial per part de la població. Aquest sentiment d'abandonament i d'incertesa crònica, perquè no saben al final quins són els camins, els recorreguts per poder reparar tot allò que els hi ha succeït. Una desconnexió social que portarà una polarització i, a més, amb versions constantment contradictòries, no? Tot això que fa afecta directament. És impossible fer un dol individual i col·lectiu quan constantment no saps exactament què va passar, i la informació que reps és, no, és a contagotes, a més confusa, per tant és molt difícil donar sentit al que vas viure quan no saps exactament quin és el relat, no? I tot això, a més, ens trobem aquesta ràbia normal, col·lectiva, i aquest sentiment d'impotència que fan que aquest trauma, no?, d'alguna forma, es vagi reproduint. I davant d'això, què seria lo imprescindible? Al final és el que diem, és que si no hi ha veritat, és impossible que es construeixi confiança, i és que sense confiança és impossible que es repari res. Per tant, el que ahir vam veure va ser la mostra, al final, de la necessitat urgent d'aquesta veritat per poder començar a reparar alguna cosa. Aquesta gent, aquesta comunitat, fins que això no s'esclareixi, i ho trobo absolutament aberrant que un personatge així es torni a plantejar, o es plantegi el fet de no deixar la política i seguir en primera línia, ho trobo bestial. A més, és una ofensa directa contra les víctimes i tot el seu entorn, i crec que no només València, sinó que potser tot l'estat espanyol, tothom hauríem d'alguna forma fer un pas endavant, perquè és que si allò estem acceptant que passi allà, és el que dèiem, al final també està parlant de qui som, no? Al final també com a societat, i és absolutament, jo crec que el dolor d'aquesta gent és molt difícil de sostenir quan no tens ni idea del que ha passat i són incapaços d'explicar una cosa tan fàcil com és la veritat.
El que passa és que no sé la societat què més pot fer, més enllà d'anar-se manifestant i mobilitzant, com continua fent la societat valenciana, malgrat que alguns intentin amagar-ho, com hem vist aquest cap de setmana amb les manifestacions. Avui tenim que 3 de cada 4 valencians, el 75%, creuen que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha de dimitir per la seva gestió de la Dana, i que un 65% opinen que hauria de convocar eleccions. És una dada que surt d'una enquesta d'ABC i les províncies que avui publiquen aquests dos diaris. Clar, no saber què feia Mazón, al final és una sublimació de la pregunta que es fa a la gent, que si les autoritats haguessin fet tot el que s'havia de fer,
allò no hagués passat.
Potser allò no hagués passat. Dic el potser perquè potser sí que hi hagués hagut algunes morts.
Fins i tot amb el potser hauria de ser suficient.
El què?
Fins i tot amb el potser hauria de ser suficient. És a dir, jo no sé...
Però em refereixo que el mal de la gent és pensar...
Et podria haver sigut
si no haguessis estat allà amb el dinar o amb el que estiguessis fent, potser la meva tieta no s'hauria ofegat.
Sabem què estava fent la directora del Louvre durant el robatori? No ho sabem, però ha dimitit. És a dir, al final és quan la sospita és tan gran, quan tu no pots explicar-ho, quan qualsevol cosa que facis serà utilitzada en contra teva, perquè realment hi ha molts indicis, excessius indicis, que no vas fer el que havies de fer, i no passa res, perquè al final tothom pot fallar, però has fallat clamorosament. No, és impossible que intentis amagar-ho en corrides a toros a la televisió valenciana. És inútil. Ara mateix aquesta enquesta de l'ABC, que jo no sé quina base té i si és completa o no és completa, però també deia que una molt bona part dels votants del PP diuen, escolta, ja està bé, potser feu el favor de fer una altra cosa, posar una altra persona. No hi ha manera de vestir això, no hi ha manera de vendre aquest missatge. Ja no per un tema ja només d'humanitat i d'ètica, que jo penso que juga moltíssim quan estem parlant de morts, sinó també per pura vergonya política, per pur missatge polític. Què estem venent? Quin producte brut i tòxic estem venent als nostres propis votants, no? És a dir, jo gairebé diria que és mantenir-se el poder d'aquesta manera només perquè segurament té a veure amb el seu aforament, i que per tant mentre siguis aforat doncs tens una certa protecció, però al final vull pensar que a nivell judicial això s'acabarà aclarint, i fins i tot a nivell judicial això a vegades no s'aclareix. La justícia no és la veritat, però la justícia té mitjans com a mínim per intentar que les parts puguin confrontar proves, doncs a veure si això passa com a mínim ben aviat, perquè veig que no hi ha manera que políticament això s'assumeixi.
I aprofitant que avui tenim una psicòloga a taula com l'Alba Fagema, avui tenim aquest informe de Save the Children i la Universitat de València, que expliquen amb aquest informe que es diu Amb el fang a la motxilla, el títol ja és prou explicatiu, que un terç dels infants que van viure en primera persona la gota freda tenen por dels trons i les tempestes un any després, i que una quarta part tenen problemes per dormir. Clar, aquest trauma no sé com es cura.
És que és el que diem, és que l'impacte traumàtic, això ha deixat una ferida, un trauma al final és la paraula ferida, i és ara mateix, perquè això acabi sent una cicatriu, ara mateix és una ferida oberta, no? Perquè pugui esdevenir cicatriu, necessiten d'alguna forma poder-los explicar als seus fills que a partir d'ara, com molt bé dèieu, es faran inversions, es canviarà el sistema, i ara estarem tots i totes segurs. Si no, és impossible que això es pugui reparar, perquè la sensació d'incertesa i d'inseguretat és tan bèstia que no no permet que tu puguis reparar, no?, ni els adults ni els infants. Però, clar, evidentment, en els infants encara se'ls hi queda tatuat a un nivell molt més profund, no? Per tant, jo crec que és imprescindible, a part de la veritat, començar això que dèiem, no?, transformar les polítiques públiques. I posar toros és un insult i al final és, d'alguna forma, també escopir a totes aquestes víctimes i els seus entorns. És que és una manera, fins i tot, de tornar a fer mal. Això és una forma de revictimització.
Doncs ens seguirem parlant aquesta setmana, com no podria ser d'altra manera, als mitjans públics catalans. Jordi Cabré, escriptor i advocat, Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora, i Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest Catalunya Migdia.
Gràcies, bona tarda.
A tu, gràcies.
Nosaltres ho deixarem aquí. De seguida, la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga i també a 3Cat Info, a tota l'actualitat, en una tarda en què estarem molt pendents de l'actualitat per aquesta compareixença de Carles Puigdemont a les 5 per explicar els detalls d'aquesta ruptura que ha decidit avui l'executiva de Junts per Catalunya reunida a Perpinyà i que, a més, ho ha decidit en molt poques hores, amb només 3 hores i uns quants minuts més, i per unanimitat, que no és un detall menor. Nosaltres tornem demà. Fins demà.